La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Jordi, què
bon
tal?
Bon dia, bona tarda, bona nit. Com tenim la jungla avui, eh? Animada.
Molt animada. Avui he pensat, ja que tenim una convidada especial, posem-li algun toc mariachi. Per què no?
Mariachi.
La cara, amb la cara paga, però bé, ja en parlarem després. Què tal, Jordi? Com estem?
Doncs molt bé, encantats de complir aquests 10 programes.
10 programes ja, eh?
Posem ja dos dígits.
Sí.
Jo havia de dir com van començar amb el Vale Pino.
Sí, la veritat que...
El cap de l'oposició, que arribíem tan lluny.
Sí, i n'han passat molts protagonistes que ens han deixat grans perles, també. Eh?
Sí, haurem de fer un programa especial, un resum.
Recordo, per exemple, la Clara Prats, que fantàstica la Clara, pels que no la coneixeu, que suposo que sereu pocs, perquè s'ha fet popular
mediàtica
amb la pandèmia. Va ser una entrevista interessant com les que hem tingut amb tots i totes.
Doncs mira, avui els reis de la jungla, els reis de la selva, tindrem una Clara.
Una Clara?
No puc dir res més. Gerard Requesens ens portarà una Clara avui.
Caram. Doncs no diem res.
Molt bé, però avui no tenim una Clara.
No.
No.
Avui podem parlar de sol.
Una persona que ens il·lumina.
Sí, ens il·lumina el camí, eh? Això és molt important.
Sol Baker. Hola, Sol, què tal? Com
Hola,
estàs?
Molt bé. Molt distreta, ja us veig que estan molt animats, eh?
Sí, home, sí.
La primavera, la sang altera.
La sang altera, directament de la Pobla de Montornès, del cor del Baix Gaià.
Sí.
Tenim la Sol Baker.
Fem una...
la Sol Baker molta gent la coneix, però potser hi ha gent, una minoria, que no la coneix.
Fem una cosa, ens saltem el guió, bàsicament perquè...
És que me'l volia saltar avui. M'ha sigut el pensament.
Ja m'he saltat, ja d'entrada.
Perquè li dic a la Baker, envia un currículum. M'ha enviat un currículum tan llarg que dic...
Que estava resumit, eh?
No, imagina't.
Està resumit, eh?
Imagina't. El anirem, és un currículum, una biografia que l'anirem desenvolupant durant el programa.
D'acord. Jordi, doncs abans que res, abans de petar-ho tot, canvia't de micro.
Sí, perquè fa una miqueta soroll.
Sí, no m'acaba d'agradar aquest micro. I això que hem fet les proves, però això és el que passa amb el directe. Per tant, baixem de número i amb el 4...
Què tal ara amb el 4?
Doncs pitjor, tu.
Què passa? A veure, espera, anem a la tècnica.
No passa res. Torna a canviar de micro. Avui, joc de micròfons.
Va, el 3. Vinga.
El 3, home, no em facis...
Què tal?
Ara, fantàstic. Deixa-te'l ja, no cal que toquis.
Todos juegan, todos ponen...
En aquest búnquer que gravem el podcast, tenim molts micros. Sí.
És com una ruleta.
Molts.
Que toca.
Sí, senyor.
Molt bé.
Ara sí.
Hi ha aquesta veu imparant del Jordi.
Ara sí, home.
Terrible, sí. Mai m'agradà la meva veu a mi.
Bueno, això ens passa a tots, eh? A mi tampoc m'agrada la meva i, en canvi, hi ha gent que li agrada molt, no sé.
A la Sol, t'agrada la teva veu, Sol?
No.
Tampoc.
No. Jo, a més, soc supercrítica i quan gravo alguna cosa, i em trobo tantes defectes que dic, bueno, és igual, déjalo. Tira.
Doncs jo prefereixo la veu de la Sol que de l'Albert.
Sí, jo també.
Ah, bueno,
jo també.
Sí. Cantant o com?
Cantant, parlant, recitant.
A la ràdio, cantant.
Recitant, sí.
Vale.
Home, molt bé, doncs tenim
una veu potent.
Tenim la Sol Baker, que jo he apuntat només dues coses, cantant i activista, que són els dos temes que parlarem avui. I jo comencem des del començament, perquè la Sol Baker és nascuda a Barcelona. Hem tingut varia gent en aquest programa que és nascuda a Barcelona i ve a petar aquí al Baix Gaià.
Sí.
Què tindrà el Baix Gaià, no?
Què tindrà? I va estudiar, és de Barcelona, però va estudiar música i guitarra a Madrid.
Sí, vaig estar interna.
Vas estar interna a Madrid?
8 anys a Madrid.
Jo quan era petit, quan me portava malament i m'amenaçava, me deien que em posaria intern en un col·legi. I per mi estar intern era una cosa...
Ho és.
En el teu cas...
Doi fe. No, en el meu cas és que...
No és perquè et portessis malament a casa.
No, és perquè mon pare va tenir un accident de cotxe, es va morir molt jove, ma mare es va quedar viuda amb quatre criatures molt petites, treballava a la Telefònica i la Telefònica tenia un col·legi de noies a Madrid. digamos, internas, en colegios de super lujo, de niñas pijas de la muerte. Yo he estudiado con chicas muy pijas de la muerte. De Madrid, del
Madrid. Madrid, allò.
Sí, allà, al carrer...
Castizo, barrio Salamanca.
Martínez Campos 18, no, no, al puesto de las iglesias, de los colegios, al costat de las... de los salesianos, bueno, tots els col·legis de cures i monges estan allà.
Molt bé.
I, doncs, i es van enviar allà.
Perdona que et digui, però perfil de pija, pija, com dius, no tens, eh?
No, jo no, però a mi m'han fet, bueno, m'han fet passar. A la gent s'ho pensa que sóc, no? A vegades em diuen què dices. Però bueno, vam estudiar allà perquè la Telefònica ens pagava l'internat, ens pagava els estudis i vam anar les dues nenes. Les dues nenes es van quedar aquí i les dues nenes es van anar cap allà.
Però vas tornar cap aquí, després.
Sí, vaig tornar per fer segon de BUP. Vaig ser primera BUP i vaig dir, mama, sàcame d'aquí, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. I llavors em vaig buscar feina, perquè clar, el problema que teníem era que al tenir que fer el segon de BUP, jo soc de la generació del baby boom, ¿vale? Éramos muchos, als instituts no hi havia places, i només hi havia l'Alpe. I l'Alpe, que nosaltres vivíem allà al carrer Tallers, vivíem a prop, la meva cosina anava a l'Alpe, llavors la meva cosina va parlar amb els del col·legi i van dir, mira, si vols, tu treballes, fas el transport escolar amb els crios i no pagues col·legi, i a la teva germana li farem un descompte per família numerosa. I ahir vam a parar a l'Alpe i ahir va començar la fiesta.
Perquè a l'Alpe guanyes el concurs Gente Joven amb l'orquestra de l'Alpe.
Sí.
I això com va anar? Perquè ja cantaves abans?
Sí, a veure, jo des dels 8 anys, ja, quan vaig arribar a Madrid, el primer que vaig fer em van fitxar pel coro. Uh-huh. Vam fer unes proves i esta niña pel coro. Que
la xica del coro.
No, les xiques, perquè eren moltes.
La xica, eren moltes, sí, sí.
I a Madrid el professor de música, que era el padre Javier, que era un dels cantants de Vino Tinto, l'època de Harcha i tot allò.
Sí, Harcha em sona així. Libertat, vale. Libertat, sin ir a libertat.
Sí, és, que ja tinc, és que jo tinc una edat ja, eh? Sí, encara sí, no, que se'm vegi, soc jove i jo ja tinc la Sagrada Família, era una drogueria, el Mar Muerto estava enfermo. Llavors ell, quan la primera classe de música i tal i qual, es va fer cantar i m'ha dit, tu també, per cantar. I llavors m'ha dit que tenien que fer un extraescolar, vale? Llavors, perquè ens havíem de quedar una hora més abans d'anar a l'internat, perquè estava tot junt, però el col·legi tenia una cosa i l'internat era una altra. I llavors, diu, tu que cantes també, no te gustaría tocar un instrumento? Que és que classes de guitarra, vale. Va arribar als Reis, vaig començar al setembre al col·legi, als Reis ja vaig demanar una guitarra per estudiar, i bueno, ahir em va ficar, i a mi em va ficar a tot arreu. Va haver un moment que jo feia, estava a 5 coros.
Cinc coros?
Sí, jo el diumenge al dematí m'aixecava, feia la missa de la residència. I llavors esmorzava i me n'anava a la basílica. I per tot això el padre Javier es portava... Bueno, i l'últim coro que fèiem era a Mirasierra, un coro de gent gran que era un coro de gospel. Llavors jo era la nena, em portaven allà. I de sempre, i sempre he cantat, i allà... Es feien, en comptes, la nota de música era fer una cançó, que la podies fer amb qui fos, i llavors arribar a final de curs, presentar-la, i bueno, hi havia competicions, es anaven fotent, bueno, allò, anaven eliminant, i de los ciclos de bàsica i de batxiller i no sé què. Jo tots els anys que vaig estar allà vaig estar a la final, i un any vaig guanyar. Però el primer vaig guanyar que tenia 8 anys. El primer any. I pues que ja m'hi han coneixat tot Cristo, la cantante.
I amb Gente Joven era un programa...
El Gente Joven va ser a l'Alpe. Sí, a l'Alpe. Sí, sí. Jo tenia... Jo vaig entrar allà perquè quan vaig entrar a l'Alpe jo anava amb la meva guitarreta a tot arreu. Uh-huh. I estàvem a l'Alpe, un edifici. Nosaltres estàvem... Les classes les donaven a dalt de tot. No podíem baixar a l'ascensor. Hi havia un ascensor, però nosaltres no el podíem agafar. I ara vaig dir, hòstia, ara al recreo, que baixar al carrer 20.000 escaleras, vuelve a subir 20.000 escaleras más, pues yo portaba la meva guitarra y als recreos pues fotíem la juerga a la classe. I va passar el professor de música, el Roda, i em va veure, tu, t'agradaria? Va, vam fer una prova. Vaig fer la prova, els va agradar i em vaig quedar a l'orquestra d'una big band, perquè no era una orquestra petita, era una big band. I bueno, i allà va sortir l'amor, i vaig tenir el meu primer marit, que era el trombonista de l'orquestra, i bueno... L'Alpe va ser una època molt, molt guapa per mi.
I de guanyar el concurs, com va anar això?
Bueno, doncs pues, anàvem presentant...
Eliminatòries o com,
sí,
com
anava? Sí, anàvem a Madrid, les eliminatòries, al final vam arribar a la final que nosaltres estàvem amb un grup de heavy de Madrid, un cor de Madrid i nosaltres. Perquè nosaltres portàvem la Big Band, perquè era una Big Band, més els dos cantants, més bailarines, que vam fer un show. Jo me'n vaig encarregar de buscar llogar els trajes, i tot, perquè l'Alejo em va dir, hòstia, tu que t'has metida aquí. Sí, vam anar a la botiga aquella que hi ha a les Rambles, que lloguen vestuari pel Liceu i tot això, i anàvem superpreparats. Llavors, clar, era com, en principi tenia que guanyar el cor, però era demasiado cante. Era un cante d'aquells, de cante total.
Cor, cante, sí, sí.
Cante, però jo tongo... I al final, no, es van empatar, vam tornar a anar bueno, no sé si la setmana següent, ara no recordo, i vam guanyar, i al final vam guanyar nosaltres. Perquè no hi havia color, clar, era un coro de passo catamoli, i davant una Big Band, és que érem un fotimer de músics, allà. I quasi tots han sigut... Han sigut professionals tots, les d'allà han sortit molts músics.
Una bona pedrera. Però ja te veiem de corista, Gato Pérez, sí. Moncho, Lolita Flores, el Junco, Karina, Déu-n'hi-do, s'ha estat amb gent important del món, del panorama musical espanyol.
Perquè jo m'he dedicat a això, i llavors, ja has vist, la meva base són els cors. Jo des de molt petiteta he cantat veus i fet veus. Llavors jo tinc molta facilitat per fer veus. O sigui, quan em quedaven a fer... En aquest sentit, quan tu treballes per a altres artistes, hi ha un pressupost fixat, però que les coses, quan més ràpid es facin, millor, perquè són menys hores d'estudi i és menys pasta. Llavors, com jo tenia aquesta facilitat, doncs, ho he tingut fàcil, m'han cridat per fer moltes coses i gravat amb, pues, quan vaig gravar aquell disco vaig flipar un disco que es deia Mango Bongo, que era un cantant de Sierra Leona, que tot eren negres d'Àfrica, i estàvem allà a l'estudi del Mario Torelli, que estàvem allà a una zona industrial, i a l'hora d'anar, que jo parlava amb ells en francès, perquè es parlava en francès, a l'hora d'anar a dinar, clar, tu imagina't un polígon de com qualsevol polígon del món, en un restaurant del polígon, anem tots amb que en aquella època no hi havia tant negres com ara.
Flipava. Destacaven més.
La rubia con los músicos. Bueno, jo he fet moltes coses, la veritat és que a la meva professió ja no em queda massa.
Sona Karina, em sembla.
Que ha posat el baúl, sí, de los recuerdos.
No, Romeo y Julieta podia ser, que no somos ni Romeo.
Romeo y Julieta, sí, senyor, efectivament.
No, nosaltres vam fer el baúl de los recuerdos el dia aquest.
Doncs mira, abans de parlar de la teva carrera com a solista, escoltarem la primera secció. Parlàvem d'aquesta Clara que ens volia portar avui el Gerard Requesens.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens.
Doncs un mes més aquí a la Jungla de la Torre parlem amb diverses persones torrenques que viuen al nostre municipi, que són del nostre municipi, i on aprofitem per conèixer-les una miqueta més amb preguntes personals i amb preguntes sobretot de la seva relació amb Torredembarra. I avui tenim una veu femenina que molts dels nostres oients segur que coneixeran, tot i que potser fa alguns anys que no la sentien. No és ningú més que la Clara Solivelles, advocada i exregidora de l'Ajuntament de Torredembarra per l'Alternativa Baix Gaià. Hola, Clara.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt, molt bé.
I la primera pregunta és obligada. Què és de la teva vida des de que vas deixar de ser regidora de l'Ajuntament, que era la teva faceta més coneguda, més pública?
Bé, jo abans de ser regidora era advocada, de fet fa 20 anys que sóc advocada, per tant, ara em puc dedicar de ple al que m'agrada, que és la meva professió, que és ser advocada. Tinc un despatx aquí i una a Barcelona.
Per tant, em sembla que això és nou, no?, que t'hi dediques també des d'aquí, perquè a Barcelona ja el tenies.
Sí, a Barcelona, òbviament, perquè jo sóc de Barcelona, i aquí, quan vaig deixar de ser regidora, vaig començar ja a implantar-me de debò, perquè per tema de temps era impossible ser regidora i advocada a tot arreu, no podia ser, i la veritat és que estic molt, molt contenta amb la confiança que em dona la gent, molt contenta de debò.
Com arriba una barcelonina, no sé si he de dir barcelonina o de Sant Cugat, no?, a Torredembarra?
Doncs va néixer el Joan, el meu fill, i a Sant Cugat no estàvem còmodes, no ens agradava el tipus de vida que es portava allà, amb tots els respectes per Sant Cugat, però una mica avorrit. I amb els pares del Pere, del meu excompany, doncs vivien aquí i vam dir, ostres, doncs, per què no fem un canvi de vida radical? Pel Joan serà millor, perquè és un lloc que no té res a veure amb Sant Cugat o Barcelona. I vam dir, doncs vinga, lo loco, i tota la meva família en contra, però vam venir aquí i aquí estic.
I com va ser el procés d'integració, d'aterratge aquí, sense conèixer gaire gent, no?
Jo, personalment, no coneixia ni Déu, a la meva sogra. I va ser... vam conèixer el Toni Guimarà, el Toni, sí, el Guime, que vivia al mateix edifici que nosaltres, ens va portar un dia a l'AUCA, i a partir d'aquí vaig començar a conèixer milions de persones encantadores. Molt bé.
I així vas aterrar a Torredembarra, i ara ets una més.
Una més, molt integrada, ja porto 10 anys vivint aquí, i ja tinc sang torrenca.
Clara, d'aquesta Torredembarra que tant estimes i que tant te'n sents part, quin racó tries per desconnectar o per relaxar-te?
Doncs mira, és una cosa molt bonica. Quan no coneixia ningú i el meu fill començava a caminar, anàvem aquí al carreró de Sant Antoni i el meu fill deia que era el nostre lloc secret i era nostre. I llavors caminàvem i anàvem aquí i ens estàvem una estona aquí i ens agradava molt. I casualment, voltes que dona la vida, ara visc justament al carreró de Sant Antoni, la qual cosa és meravellosa.
Per tant, casualitat absoluta, eh? Casualitat que el carreró de Sant Antoni sigui aquest racó. Des del punt de vista personal, suposo que molt especial, no?, de quan el teu fill era petit. En tot cas, quin és el moment de l'any en què més t'agrada Torredembarra? Perquè sabem que el nostre municipi té moltes etapes, no té res a veure l'estiu amb l'hivern, la tardor, les festes majors... Amb quin et quedes, Clara?
A veure, clar, escollir un és complicat, perquè té dies molt bonics per qualsevol sentit, eh? Vull dir, per nivell personal o nivell de festa major, per exemple, que seria molt obvi, però la festa major m'encanta, ja ho sabeu, que sempre em veieu per allà. L'any passat anàvem al peu trencat i tot, i allà estava jo. I el dia de Sant Jordi, tot i que òbviament no és Barcelona, és un dia que a mi personalment m'agrada molt, perquè a casa meva som molt de llibres i la meva mare llibretera i així, i m'agrada molt recordar-lo, i per tant és un dia que també m'agrada molt perquè floreix molt. I no m'agrada l'estiu.
Val. No t'agrada l'estiu pel clima o per la gent? Que això també ens ho diu molta gent, no?
M'encanta que vingui molta gent, perquè això pel comerç és ideal, i per restaurants, etc. És endavant, Torredembarra és meravellosa per estar a l'estiu. No m'agrada la gent, vull dir, no m'agrada la gent, no m'agrada que hi hagi tanta gent, però benvinguts siguin, i perquè no m'agrada gens la calor, ni m'agrada la platja, ni m'agrada prendre el sol, ni aquestes coses que fa la gent que els agrada, vaja.
Clara, per acabar... és que m'ha agradat molt, això de no m'agrada la gent, que tret de context seria fantàstic, però no, ho dic de broma.
Com que et conec, no canvies de context, que té bé.
No. Això ho sentiran els altres oients tal qual. Per acabar, què milloraries a Torredembarra? Una pregunta que té especial valor per una exregidora que ara s'ho mira tot des de la barrera, diguéssim.
A nivell d'ajuntament, donaria més importància a la restauració del nucli antic, que es va fer en el seu moment algunes subvencions i algunes coses, però no es publicita prou, crec, i només cal veure el carreró de Sant Antoni, el meu carrer, que és una pena, perquè tenim cases precioses, i no dic que regalin els diners i que tothom ha gratis tot, però sí que donar més ajudes i fer més publicitat de que tenen aquestes ajudes i que potser seria un poble encara més bonic, que ja ho és prou, però encara seria més bonic. I en general donaria més força, ajudaria més al comerç, perquè és molt complicat aquí el comerç, molt molt complicat, però tu vas veient com van obrint i tancant botigues, que fan un esforç tremendo, i no sé com es pot gestionar això, perquè més com que jo no porto, però pensar-hi una altra vegada en com fer que el comerç funcioni.
Doncs Clara, gràcies i ens veiem per la Torre.
I tant, adeu.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
No m'agrada la gent.
Com apreta el Gerard Requesens, eh?
Caram.
Com apreta, eh?
Sí, però una cosa he de dir. Jo quan sento que famílies de Barcelona venen a Torredembarra i després diuen que no els agrada que vinguin, dius, home... És una mica...
És un contrasentit.
És una paradoxa, no?
No?
És a dir... I que vinguis a Torredembarra, que l'únic que té és el mar i la playa i l'estat i no t'agradi, doncs ja tens recocat.
No, jo crec que es referia a l'època que Torredembarra s'omple tant de gent, també. Ai, però que tots al mateix temps. Com, si partem, com la Setmana Santa o l'agost.
Si ens passem tot un any que no hi ha ningú, és un mes a l'any. Ah, és un mes,
i ens queixem. Sí, senyor, estic d'acord amb la Sol, eh? Estic molt d'acord. Per això, que no té... És una mica contrasentit, no? Vull dir... No?
L'haurem de portar un dia a la Clara Solivelles i aprofundir aquest tema.
Sí, sí. Canya.
Ens apuntem.
Home, ser d'advocada i que no li agradi la gent...
Bueno, home, depèn quin jutges, no, que te l'ha dit massa. No,
però ja ho ha dit, eh? Ja ho ha dit, que a veure en quin context ho poseu, eh? Ja ho entenem, eh, Clara? No et preocupis. No farem sang d'això, eh?
Molt bé. Doncs vinga, continuem. Mira, com a cantant solista, la Sol ha format part de diverses orquestres. Charlie, Saratoga, California, Blue Moon, Tropics of Mambo, actuant en sales de festa de Barcelona. Escolteu, Salón Cibeles, La Paloma, Camoa, Època, Festa Major, Apolo, Bolero, Imperator, Sutton, Begin and Begin, Standard,
El Gran Embalat,
Rialto, Venus, Marabú, Luz de Gas, Antilla i Salsa Latina.
Totes les que hi havia.
Totes?
Totes, sí.
Però tot arreu.
És que ens dedicàvem a això. Clar, nosaltres ens hem tirat 24 anys treballant a sales. O sigui, quan tu m'has conegut aquí, nosaltres ja havíem... que va ser quan vam muntar el piano bar aquí,
sí.
Ja estàvem retirats. Però nosaltres hem estat 24 anys tocant cada dia.
Per tant, els anys 80, 90 han sigut anys molt 20 intensos.
20.000 passes diàries. Jo quan veig la gent que... Oh, un passe d'una hora i media, ai, estic afònico ja, no puc cantar. Jo no puc cantar. He entrat a treballar a les sales que fèiem 7 passes diaris de 3 quarts d'hora mínim. 7 passes diaris, eh? A 7 de la tarda i acabàvem a les 4 i mitja de la matinada. Paràvem, evidentment paràvem per sopar. 9 i mitja, fins a les 12 paràvem per sopar. Però aquesta és la nostra escola. Jo, després fèiem gravacions i fèiem dobletes i tripletes i fèiem altres coses, però la nostra... bàsicament treballàvem en sales. I amb el Charlie sempre ho dèiem, és que muntar una orquestra per rodar-la, a fer això, festes majors i camions, inversió de calés, i després que no dorms... O sigui, nosaltres preferíem tocar les sales perquè les sales era una feina fixa, amb una seguretat social... Clar, això que diuen ara... No, nosaltres l'hem tingut.
Amb condicions, vaja.
Clar, i tu vas a aquest... no, has de carregar cada dia, tens tot muntat, vas allà, te vistes, fas els passes, que són d'usos, perquè és un curro molt important, però després plegues, un diumenge cobres i vius. I així hem estat vivint. De fet, nosaltres vam marxar a Barcelona quan van començar a tancar les sales de ball. Perquè vam dir, hem de fer alguna cosa.
Això quina època era?
Bueno, nosaltres vam marxar a Barcelona l'any 2000. O sigui, nosaltres vam acabar el 99, vam acabar la Paloma. A l'estiu vam anar de creuer, que vam estar 3 mesos embarcats, que vam dir una vez y no más. No nos embarcamos nunca más en la vida.
Home, 3 mesos és temps.
La Transmediterrània, a més, no era un creuer que dius... vacaciones en el mar, el Stubing i el... No, era un autobús, sí, Transmediterrània. A mi hi havia dies que tocàvem 3 ports. Buidaven, tornàvem a agafar... Uf,
no. I el sopar amb el capità, què tal?
El capità només el veiem, que jo sempre deia, anem a veure com aparca el capità. I anàvem a veure com amarrava el... No, però és molt bé, molt bé.
No serà l'Esquetino del Costa Concòrdia.
Allò era un autobús. Tu saps el que és un autobús?
Sí, sí.
Pues allò, un
el mateix, però sobre l'aigua.
On se sortíem de Barcelona, o de València, o de Mallorca, d'on estiguéssim, a les 7 del matí arribaves a port, buidaven, netejaven i tornaven a carregar. I a les 10 tornaven a marxar. I això són els 3 mesos que vam estar embarcats, el 99, l'últim estiu del mil·lennio. I llavors vam dir, no. Ens vam anar de Barcelona, vam agafar una casa a Piera, i llavors sí que vam començar a fer, pues, això, bolos, bueno, com ja s'havien acabat les sales i estaven tancant-les totes, pues, bolos. I va haver un moment que ja ens vam cansar, vam dir, mira, que vengan a vernos a nosotros. I vam muntar el piano... El piano bar a...
Aquí el port esportiu de Torredembarra.
El port esportiu, el 4 de juny del 2004, el vam muntar. A la mala sort que es va enganxar, doncs... Jo t'ho dic, no va ser la crisi, va ser el calentito que ens va enfonsar a tots. Les baralles, això ens va portar a la ruïna, a mi no, a tots. Després ja... Va venir la crisi, però nosaltres...
Ja d'abans, ja la cosa anava malament pel tema aquest. Per l'ambient que es va crear al port...
No, perquè havíem punyalades cada dia, perquè havíem baralles cada dia, els que teníem un restaurant... O... Nosaltres estàvem a la banda, al costat del Llevany, al costat de la Rocalla, i teníem una a primera banda. Però clar, es barallaven al Calentito i acabava tothom... Jo he recollit sang de gent que s'ha punyalat al Calentito davant de casa meva. I això és el que ens va portar a la ruïna a tots. Després ja la crisi, tot el que vulguis, però nosaltres vam tenir que tancar el 2007. Vam obrir el 2004.
3 anys només.
El 2007 vam tenir que tancar. A l'estiu del 2007, al juliol del 2007, havíem facturat 300 euros. I vaig dir fora. Vaig agafar la bandeja i m'ho vaig anar a l'aprenda, el que serà el bodegón. vaig estar fent de camarera perquè no podem mantindre aquest negoci. I va ser per això. Després ja, evidentment, va venir tota la crisi, tot el demés. Però aquí es va veure una deixadès abismal amb una maniampla per aquest home que no sé si encara el té, però em penso que encara el té bé.
Calentito, no sé si encara està obert. Albert, encara
està obert. Està obert,
està obert.
No sóc client, eh? Però...
No, s'ha anat carregant tot i només queda ell.
No, el Port Esportiu realment va ser, quan va obrir mitjans als 90, era la gran esperança d'oci nocturn a tota la barra.
Home, és que era molt maco aquell port.
I ha sigut una altra trajectòria que va pujar molt, va haver grans locals, el Pop, sí, el Vikingos, sí, l'Hecatombe...
Tots hem tancat.
Moltíssima gent.
Aquí hi havia el Gambito.
El Gambito, sí.
I anant tancant tots.
L'Estradivarius.
Estradivarius, sí, sí.
El Roque del Port.
Clar, i l'Aixassoa, i el Blau Marí... Bueno... Tots aquests, el Blau Marí encara... No sé si l'obriran.
El Blau Marí funciona, però com a restaurant.
Sí, com a restaurant.
Sí, bueno, però aviam, nosaltres érem havia una quantitat d'empresaris allà que havien fotut... Nosaltres vam arruïnar totalment. Dius l'activisme és perquè... Es vam arruïnar. Si no, de què?
Doncs fem una cosa. Abans de parlar d'activisme, donarem pas a una de les seccions que tenim, que és aquesta que tenim d'en Guillem Bargalló, que sempre ens transporta alguna o algunes dates importants per Torredembarra.
Tal dia farà un any, amb Guillem Bargalló.
Hola, molt bona tarda, bon dia, bon vespre, el que sigui, amics de Torredembarra Actualitat, amics de la jungla de la Torre. Avui em toca parlar-vos d'una altra data. I, de fet, en farem dues, però que tenen a veure amb el mateix. Començarem pel 16 de març. 16 de març no és només el meu aniversari, sinó que també aquell dia a Torredembarra, l'any 2008, s'inaugurava la Biblioteca Mestra Maria Antònia, probablement un dels equipaments, un dels espais que els torrencs i torrenques doncs podem estar més orgullosos, no només per com funciona, sinó perquè és d'aquells espais que a vegades doncs també fem coses que funcionen en aquest poble i que a vegades doncs rehabilitant llocs com era el parc, l'antiga fàbrica Llobet, doncs aconseguim trobar un espai doncs que és bonic, que és agradable, que és proper, i una biblioteca com la Mestra Maria Antònia, que és un referent i que realment és molt agraït de poder visitar-la. Doncs el 16 de març de 2008 s'inaugurava aquest equipament, que ara ja té doncs una certa edat, i porta el nom de la Mestra Maria Antònia. Per això ens anem cap a la segona data, que és el 20 de juny de 20 de juny de 1912, el dia en què la Maria Antònia Hernández Sagarra va néixer a Madrid, ben lluny de casa nostra, ben lluny de Torredembarra, on diríem que va passar gairebé bona part del seu temps. I és que si va néixer el 1912 a Torredembarra, i va arribar el 1934, el seu pare era segovià, ella és on va estudiar i on va començar a fer de mestra, però com que el seu pare era funcionari d'Hisenda, represaliat per l'època de Primo de Rivera, un altre cop doncs rehabilitat amb la Segona República, van haver de visitar d'anar fins a Tarragona, ja que li havien donat aquesta plaça. La Maria Antònia doncs va arribar el 1934 a casa nostra, al nostre públic, va ser la mestra de l'escola pública de Torredembarra. Allà és on va crear la primera biblioteca d'aula de la vila i va donar suport a moltes noies perquè estudiessin i poguessin també emancipar-se. Era una persona que realment es va fer estimar tant que a dia d'avui la biblioteca de Torredembarra porta el seu nom i que és fins i tot també filla predilecta del municipi. Malauradament, el 8 d'octubre de 1970, un accident va acabar amb la seva vida abans d'hora, i jo no hi era, però pel que diu la gent de l'època, va ser un dia realment trist per la gent de Torredembarra veure com la mestra Maria Antònia perdia la vida de forma abrupta amb aquest accident, quan ella va frenar en un stop, però el cotxe darrere no ho va fer. D'aquesta manera, doncs, avui fiquem aquestes dues dates, el 16 de març de 2008 i el 20 de juny de 1912. La mestra Maria Antònia Sagarra Hernández, que posa nom a la nostra biblioteca i que molta gent se'n recorda com a mestra, molts altres com jo, que vam arribar uns anys després, doncs no vam poder ni conèixer-la, però que segur que devia ser algú tan important com perquè porti el nom del nostre equipament.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs ja ho veus, el Guillem sempre portant petites històries de Torredembarra, en aquest cas de la mestra Maria Antònia, que és la que, el nom que du la Biblioteca Municipal, per cert, molt maca.
I que sàvia de la nostra col·laboradora, l'Anna Merino.
De l'Anna Merino, sí senyor.
Que d'aquí una estona la sentirem recomanant un llibre a la convidada.
Sí, sí.
És una recomanació d'un llibre.
Bueno, a veure.
Què tal és? Molt bé, molt bé. Continuem perquè, clar, ens havíem quedat en aquesta faceta d'activista. Si entres a la plataforma d'afectats per la hipoteca.
Clar, quan tinc que tancar el piano, el negoci era personal, no és una societat anònima ni res, i llavors van venir per la meva casa. Llavors aquí vaig dir, perquè m'ho llegau. El 2009 vam deixar de pagar, també t'ho tinc que dir. I per casualitat un dia m'anaven per internet, ho vaig trobar. I res, feia pocs mesos que assistia. I vaig començar a fer viatges a Barcelona. Bueno, clar, per veure, perquè nosaltres ja vam deixar de pagar. Pensàvem ja, deixem de pagar ja, passar mañana ja estem al carrer. Doncs pues no, la cosa encara vic a casa meva. La cosa té molta més trajectòria, però bueno, llavors ja m'enredo i al cap d'uns anys... El 2013, doncs clar, els companys, els amics, els veïns saben que estic allà i més, hòstia, que jo també tinc el problema amb mi casa, és que mi negoci s'ha ido al traste, és que... Bueno, la crisi.
Sí, són uns anys molt durs.
Clar,
molt durs.
I llavors comencen a... Doncs veniu a... Doncs, clar, a Barcelona no podíem anar tots, és que arriba un moment que tu no pots... No pots perquè materialment no pots... Bueno, jo m'he arribat a curar el tren per baixar les assemblees. O sigui, arriba un moment que tu no tens diners, et trobes fatal, però jo volia anar igualment perquè jo el que he volgut és salvar casa meva i ajudar els demés, i llavors vaig muntar aquesta plataforma Baix Gaià, i la gent es va apuntar, i bueno...
Tenim una trucada.
Ep, sembla que tenim alguna trucada, agafarem el... El telèfon...
Home. És estrany, perquè...
Això està gravat, però tenim trucades.
Sí, sí, sí.
No. Qui mana? Qui mana?
Doncs no sé, amb qui parlem?
Hola?
Hola, amb qui parlem?
Amb el senyor Josep Maria Llonguera.
Hombre! Hombre! Hombre, Llonguera! Qué bonito.
Como reina por un día.
Ah, que sí, que ilusión me hace que llames. Desde l'Aragón.
Sí, senyora.
És una trucada quasi internacional, aquesta, eh?
Sí, ja estem a l'altra.
Sí, pràcticament. Ens va anar de poc que fos internacional, no acabat de ser del tot.
Molt bé, deus estar preparant els Jocs d'hivern, no?, i aquí a l'Aragó, perquè l'Amban va molt embalat.
No, ah, sí, bueno...
El president no, de l'Aragó.
No, aquí tenim molt bon temps, eh? He estat aquí una estoneta i uns cants d'ocells que tenia darrere l'esquena, que la veritat...
No m'agradable. Estàs molt bucòlico, eh?
Estàs enveja, eh?
Ja t'has despertat perquè ja ha vingut la primavera? Com va això?
Sí, despertíssim estic. Vamos, passo els matins fent feines físiques, fent coses d'home, i a les tardes coses aquí d'estudi. Ja més ambigus.
A veure, Sol, per qui no coneix el Josep Maria Llongueras, el Llongue, qui és? Com el definiries?
El Llongue és el meu amic. És un gran, és un crac. El Llongue és músic, és productor, té el seu estudi, és... què més és? A veure, què vols que et digui? Què vols que digui? També està a la ràdio, perquè el vaig ficar jo a la ràdio. És un gran amic, és una persona increïble, perquè a més és un tros de pa. És lo tengo que decir, lo tengo que decir. Per mi és una persona que ha significat molt aquests anys. Hem estat molt units, a més eren veïns.
Éreu veïns, els estàveu a la Pobla i a més...
Al mateix carrer.
Al mateix carrer.
No, al mateix carrer. Ara s'ha ido a lontananza, s'ha ido muy lejos. Però sí, sí, el tenia al costat de casa, nosaltres veiem cada dia.
Un estudi de gravació petit, però molt, molt, molt cuco, sí, sí. Molt, molt entranyable.
D'allà han sortit moltes joies de Can Llongue.
Sí, sí.
Bueno, no te quedis callat, que això és ràdio, eh?
No, és que, home, si dius aquestes coses de mi, que vols que faci callo? No, la veritat és que vam tenir sort tots, a mi em sembla, perquè sí, sí. Ens vam trobar en un moment i unes circumstàncies que ningú comptava, ells evidentment no comptaven que els havien muntat un estudi de gravació a 50 metres de casa, i jo no comptava en un moment en què tenia l'estudi allà i no tenia ningú ni per provar, no? Perquè, clar, jo estava muntant les coses i si havia de provar alguna cosa havia de posar-me a dintre, a veure si funcionava, era complicat. I de cop em trobo allà amb una cantant i un pianista brutals que se tocaven encima, també, clar.
Sí, clar.
Llavors és que va ser una conjuntura mundial.
És que nosaltres sempre ens hem trucat a sobre, sempre, sempre. Estem, hem estat tan acostumats a tocar cada dia que al final de fer-ho...
I va sortir aquell disc, el mestre em ve a veure, o com es titulava?
El mestre està a casa.
El mestre està a casa.
Està a casa, això, està a casa.
Sí, van ser diverses coses. De fet, va sortir aquell disc, al mateix temps va sortir el romàntic piano del Charlie, sí. Sí. I mentrestant anàvem fent el de la Sol, que era una mica més complicadet, perquè hi havia més producció, però, de fet, allà van sortir, només del fet aquest d'haver-nos conegut els tres, van sortir tres discs, no?, el Divinament de la Sol, el romàntic piano del Charlie i el mestre estat a casa, que va ser collonut, perquè, a més, aquell moment jo estava... Feia 20 anys que ja des del primer disc en solitari i tenia ganes de fer alguna cosa, no sabia massa què fer. Si fer un recopilatori, si fer, no sabia.
Ja. És que no hem dit que tu eres l'alma mater de la madame. Clar, ja m'he oblidat el detall.
Finals dels 80, l'inici del rock català, el rock en català,
el detall del
la madame,
passat,
sí, jo la... Sí, a YouTube podeu recuperar vídeos i recordar aquella època, una època bastant mítica.
Sí, ja estem. Sí, encara de tant en trabugent, que ja són molt grans, i em diuen, sí, ja me'n recordo de la madame.
Ai, ara, ja va.
Que a vegades són més grans, sí, sí.
Sí, que a vegades són més grans. No, però fa gràcia, fa gràcia. A veure, és un... Sí, sóc on sóc, vull dir, si per a bien i per a mal, és gràcies a la madame. Vull dir, la madame va ser una cosa que ens va pillar jovenets i, hòstia, va ser molt xulo. I va haver moments fabulosos, jo què sé. Però, vamos, que va ser una etapa més, no?, i simplement això.
Bé, per l'estudi de la Pobla també hem passat moments... A l'estudi de la Pobla hem passat moments gloriosos, també nosaltres.
Sí, a part, jo vaig gravar moltíssima gent allà, va ser un estudi que va funcionar molt, ojalà funcionés el que tinc ara aquí, que és una zona més... Ja no estan per la zona, que cada dia és més difícil. Si mai ha sigut una gran idea tenir un estudi de gravació, diguem, com a negoci, ara encara menys, el que està clar és que jo el tinc també per poder treballar tranquil·lament i poder gravar els meus discos i fer els meus projectes i anar treballant amb coses que em van sortint, però no són tempos, mai els tempos per a la vida.
Sí, sí.
Doncs, bueno, Jonga, moltes gràcies per trucar. No sé com t'has assabentat, perquè això ho gravem aquí en un búnquer clandestí i ho penjarem el dia 15, sempre el 15 de cada mes.
Jo no m'esperava,
no sé, algo ha passat.
Ai, que s'ha xivat.
És que tinc els tentacles molt llargs.
És la connexió, Jonga, connexió.
Sempre sé el que passa al meu voltant. O sigui, imagineu, no penseu gaire fort, perquè sabreu que esteu pensant.
Jonga, connexió. Guarda'm bé tanda, per l'estudi, després de Setmana Santa.
Sí, no, ja.
Mi turno.
Una abraçada molt forta, Jonga.
Adéu.
Besitos. Adéu.
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 Doncs, molt bé, el Jonga, quin mite, eh?
Mite, tenim al Torredembarra Actualitat, al canal de YouTube, teniu penjada una entrevista que li van fer just abans de la pandèmia, diria.
Sí. Va ser de les primeres edicions.
De les primeres, sí. Havia fet disc nou i vam aprofitar, vam anar amb la Carol, que ho va tallar dalt, i sí, és un lloc, és llàstima, perquè crec que la casa aquella...
S'ha vengut. Ara l'estan reformant tota.
És una llàstima perquè és un lloc entranyable.
El dia que vas anar, estava el Charlie, no vas fer fotos i tot.
Sí, però això va ser el primer dia, quan encara estàvem jo era reportatge dia per la revista La Pobla, per La Pivota.
Ah, vale, sí.
Aquest va ser més endavant. Aquest dia estàveu. Jo he estat dues vegades, aquest era la primera i la segona. És un lloc molt, molt entranyable, hi ha passat molta gent. Ha passat el Joan Masdeu, ha passat grups...
I el Joan Eloi... I el Piris, un muntó, és que si et dic... Hi ha molta gent.
No, aquest carrer de la Pobla hi ha molt de moviment, eh?
Aquí t'ho sent només. Sí, però sí, ara no. Ja no. Ara no m'he quedat sola, m'hem deixat sola.
És una llàstima, una llàstima.
Allò que s'ha anat, el Charlie també, ara m'hem deixat més sola que la una.
I la plataforma d'aquest moment està activa o...?
Home, està activa perquè jo no l'he deixat de desactivar. Però, evidentment, amb la pandèmia es van suspendre totes les... Bueno, nosaltres ja les teníem bastant suspeses perquè la gent ja no hi anava a les assemblees. I llavors jo vaig dir, tinc el meu marit malalt, no puc estar jo cada dimarts aquí reunint-me amb els quatre, que sempre som els mateixos, o sigui que no desfaig la plataforma, però de moment, jo...
Està com hivernada, doncs.
No, perquè no podia fer res. Llavors sí que nosaltres vam començar amb la del Vendrell, tenim moltes relacions, que hi ha moltes que han desaparegut, també t'ho dic. Amb els del Vendrell sí que tenim molta relació, perquè nosaltres justament el dia 20 de gener del 2020 Nosaltres teníem un desnonament. Nosaltres, que era un error judicial. Perquè jo havia patit dos errors judicials. ¿Vale? I sí que vam tenir problemes. Bueno, el que sempre passa, quan tu has de defensar un altre, a mi també em passa en la música. Si jo tinc que vendre a tu que vols bolos, doncs jo te buscaré bolos. Si tinc que vendre-ho per mi, no sóc capaç. Doncs amb això em passa igual. Jo puc defensar-te a la teva casa i te puc mirar i puc anar i lluitar-ho, però quan em toca a mi, costa. Llavors sí que van venir els companys de la PA del Vendrell, que em van ajudar moltíssim. Entre tots vam mirar, perquè a vegades 6 ojos van ben més que 2. L'abogat no va veure una cosa i entre el noi de judicial i jo vam agafar totes les actes de tot el que s'havia fet i entre ell i jo vam mirar i dic, mira, és que això és un error i això és un altre error. I vam parar. Però clar, no hi ha moviment. Perdona, jo ara he tornat una altra vegada, primer perquè la setmana passada el meu advocat em va demanar ajuda perquè hi havia un desnonament a Vilafranca, ¿vale? I és un desnonament d'una persona que ha recuperat una vivenda que era seva, però ja ha tingut problemes amb els desocupa, tota aquesta màfia, aquests matones. Bueno, pues tenia el desnonament dijous passat. I jo, la setmana anterior, em truca l'abogat i a veure si podem aconseguir. Bueno, jo faig tota la muda, envio a tots els grups de WhatsApp, a tothom. A tot ha contestat algú de dir, vamos, ningú. Llavors jo me'n vaig anar al dia, perquè vaig parlar amb un veí que va a l'assemblea del Vendrell, que diu, no, és que les han vuelto a abrir. Ah, pues vamos. Vaig anar i ens estaven explicant que dilluns va haver un desnonament al mateix Vendrell. El Vendrell en aquests moments té com 300 famílies d'actives que encara estan... Pues, no. També ens hem tret els ocupes. Uh-huh. Igual que ens ho vam treure nosaltres, també s'ho van treure. Però això són d'hipoteques, ¿vale? Un desnonament que els van convocar el dia abans perquè s'ha fet una associació de llogaters, ¿vale? Llogaters i ocupacions i tal. Una senyora amb 3 criatures, una petita amb minusvalia. 5 persones van anar només de la plataforma. I menys mal que van anar aquests, perquè van anar més els que... De fet, van venir 2 de la meva i van anar gent que sabia i gràcies a aquesta gent aquest desnonament es va aturar perquè aquesta senyora que magrebí que no sabia on tenia que anar, pues, li van donar 1 mes i mig perquè preparés tot l'informe perquè es pogués acollir a la llei 24-2015 d'habitatge que ara s'ha reafirmat, bueno, però, clar, és que no, la gent ja no es mou. O sigui, els desnonaments de hipotecàries estan bastant aturats, això també és veritat. Però, clar, venen tots els altres problemes. Que evidentment, la gent que està molt bé, que està muntant associacions per salvar els llogaters i per salvar les ocupacions... Clar, no tenen l'empoderament que tenim nosaltres.
No, hi ha els efectes de la pandèmia, clar, també, de negocis que han tingut a tancar, clar, que han passat males èpoques.
I gent que s'ha quedat sense feina, i empreses que han tancat. Que jo al principi de la pandèmia vaig dir, mira, nosaltres estem curtits perquè ja tenim un bagatge, ja fa 13 anys que jo estic a la plataforma, entens? I ja tenim jo no deixo de veure, d'enterar-me de les sentències, de totes les coses que surten, perquè continuen estant els grups, ¿vale? Que a nosaltres el nostre empoderament és molt, molt valuós, perquè totes aquestes associacions ara el que ens toca a nosaltres és ensenyar-los. Bueno, és que vale, aquest denunament, però hi ha aquesta llei i aquesta senyora. O sigui, va, parlem amb l'assistent social li fa la... Bueno, és el de sempre. La nostra missió era que el coneixement corregués, bueno, que passés d'uns als altres, no? Sí, i al final hem acabat sempre portant la càrrega als mateixos. O sigui, no pot ser... Jo ara, per exemple, no estic en condicions tampoc de portar una plataforma perquè però problemes tinc jo per passar el meu dol, m'entens? I abans no era malalt. És que no s'ho creien, que estava malalt el meu marit. Llavors, lo important seria que la gent... Jo tens un problema, aprens, igual que vaig aprendre jo.
Aquest relleu clar, per anar.
Aquest relleu no ha existit enlloc i les plataformes de la PA, les poques que queden, s'estan mantenint amb els de sempre. Uh-huh. Amb els de sempre.
Molt bé, t'agrada llegir sol?
M'agradava molt, ara llegeixo poc, perquè la veritat és que primer prefereixo dopar-me amb sèries I amb
la competència, la competència
prefereixo
dels llibres.
Prefereixo dopar-me amb tot allò, i si em quedo dormida, em quedo dormida. Sí que vaig tenir una època que així hi ha molt, però ara fa, la veritat és que no em faltaré el pego de que leo mucho, no? Últimament no hi ha.
Nosaltres tenim una persona, que és l'Anna Merino, la neta de la mestra Maria Antònia, que ens recomana llibres als convidats.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Bon dia, companys. Bon dia, Jordi Salvat, i bon dia, Sol Baker. Un plaer tenir l'oportunitat de recomanar un llibre a una dona amb la que coincideixo en gustos musicals. Espero que també coincidim en llibres. Sol, et proposo un llibre que comença dient: música. Tanqueu els ulls un moment i intenteu imaginar-vos només uns segons un món sense música. Se us acut una cosa més avorrida, depriment o insulsa? La música dona sabor i color al món que vivim. Ens inspira, ens uneix. Sol, coincidim en aquest pensament? Oients? Crec que sí. La música dona sabor i color al món que vivim. I això ho escriu James Rhodes en el seu llibre titulat Playlist, rebels i revolucionaris de la música. El títol ja ens interessa també, potser? Doncs si el veiéssiu, el llibre, com a objecte, també és molt atractiu, atès que pren la forma d'un doble àlbum de disc de vinil, quadrat, gran, amb funda de cartró i una estètica entre vintage, psicodèlica i disco. Una capsa florida i divertida amb el pianista James Rhodes al centre i tot de músics clàssics al voltant. Sí, músics clàssics, perquè el llibre comenta la playlist que Rhodes té a Spotify, des de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Rachmaninoff fins a Ravel. I potser pensareu, què fa la bibliotecària recomanant un llibre de música clàssic a la Sol Baker? Doncs perquè als músics els agrada escoltar música. Simple i cert. Potser la Sol s'entreté donant oportunitats a tot tipus de registres i decidir què li agrada i què no. Aquest llibre proposa donar una oportunitat a la música clàssica. I potser ens millorarà la nostra vida, tal i com li va passar a l'autor. James Rhodes diu que, sigui quina sigui la música que ens agradi, sempre tindrà les arrels a la música clàssica. Ells van ser les estrelles del rock. Què us sembla? Bé, és un llibre per assaborir-lo poc a poc, escoltant la llista de Spotify. El primer capítol està dedicat a Johann Sebastian Bach, que va alterar el curs de la història de la música. Nina Simone, una de les cantants de jazz més brillants de tots els temps, va dir: "Quan vaig entendre la música de Bach, vaig tenir clar que volia ser pianista de concert i dedicar la vida a la música." Que bonic, oi? Dedicar la vida a la música. Dedicar la vida a una passió. Sol, et desitjo que segueixis amb la teva passió. Una abraçada i bones lectures.
La informació és una selva, deien Xavier Grasset. I Torredembarra és una jungla. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Què?
Ara li hauria de dir jo a l'Anna: hola, Anna.
Sí.
Ai, 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 i atenció.
Tu ja t'has extingit, ja no estàs.
No, ja no existo, eh?
I atenció, ja atenció.
No existo,
Ah, estic aquí amb tota la maquinària i clar, és més complicat.
Discret, ets discret. Sí, sí. Bueno, què t'ha semblat la recomanació de l'Anna Merino?
Dic la veritat o me la callo?
Sí, sí, sempre.
A veure,
no, digues la veritat.
No, no, La Mare dels Ous és la música clàssica i això ho sé des de petitona. He viscut amb un músic que ha fet tota la carrera clàssica, el Charlie, uh-huh. És veritat. Però és que jo el James Rott aquest no el suporto. O sigui, que sé jo.
No ho ha encertat.
L'he seguit a Twitter i vist les coses que fa, l'he escoltat tocant i he dit... soc sincera. Busquem un altre. Busquem un altre llibre una miqueta més distret, perquè aquest segur que no el compro.
No passa res.
Ja t'ho dic. Aquest, si torné... jo soc sincera i tinc que fa molt temps que no llegeixo llibres. Sí que llegeixo molt, però llibres no. I el que sí que m'ha fet pensar... Jo tinc una novel·la... Jo escric.
T'escrius?
Sí, jo soc,
Anna Merino.
Soc una d'aquestes persones... D'aquestes persones... No, va, tio. Pobreta.
S'està, però s'està jo... recreant.
I jo tinc tots els vicis i tots els hobbies que no duro. Vale?
També escrius, doncs?
Sí, també escric. I tinc una novel·la que vaig escriure just abans de les Olimpíades, quan vivíem a Barcelona, que estàvem en aquella...
És del 92.
Abans.
Per tant, 30 anys...
Era que... l'època que estàvem amb totes les obres, i nosaltres vivíem al centre de Barcelona, el ruido... I vaig fer una novel·la per gent jove, de fet, que anava d'això, de... Encara no té títol, però està, el manuscrit està. O sigui, tindria que fer la feina de passar-ho a màquina, bueno, fer tot allò que no he tingut ganes de fer mai. La història és... la música desapareix... perquè en aquesta època de tantos ruïdos i tantes obres i tanta això, la música desapareix i llavors hi ha una noia que té que juntar amb una sèrie de músics que toquen una sèrie d'instruments amb una sèrie de notes per fer que la música torni a Barcelona. Perquè tot passa aquí, no? Les Olimpiades, el Barcelona, el follón... I la història és això.
Tabla, de tabla al moment actual.
En aquell moment era això, perquè el món... la nostra ciutat era un forat d'obres, perquè allà on anaves era cu-cu-cu-cu-cu-cu, tot era soroll per tot arreu, i a mi em va venir, igual que quan vaig estar embarcada a la Transmediterrània, que ja teníem moltes hores, també vaig fer un cuento del barco, i de fet, el sobrecargo li vaig donar, perquè tot això, clar, home, li vaig donar, li va agradar molt, va fer fotocòpia, la va repartir per tota la tripulació, va dir, el capitán va dir, hombre, si quieres lo podemos publicar en la revista Blau Marí, que és la revista que donen diu, pues publicar-lo. Jo no m'interessa, perquè en aquella època tampoc n'hi havia internet ni res.
Clar.
No sé si ho van publicar o no, però jo el vaig entregar. Tinc cuentos, tinc cançons, i sí, tinc aquesta novel·leta que, bueno, igual un dia aquests, si me dona el punt, pues igual la transcribo i l'edito.
Ens hem descobert una altra faceta de la Sol, la d'escriptora.
Sí, pintar, també pinto. És que
també,
dic, tots els meus
de tot.
Vicis,
és
vicis,
artista.
És artista, és polifacètica.
També pinto, uh-huh. I sobretot dibuixo més que pintar. Dibuixo
I que una dona del Renaixement, que toques bueno, totes les tecles.
Totes les tecles que no me sacan de pobre.
Sí. Per cert, parlant de música, d'art, etc, bla, 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 tot el que estem conversant aquí, però hi ha una cosa, hi ha un tema important, i és que la pandèmia, si ens ha fet obrir els ulls, és perquè sense música no hi ha vida, no hi ha color, no? Això també ho comentava ara l'Anna Merino. Però aquí hi ha la paradoxa, i és que som conscients de la importància de la música en la nostra vida, perquè sense música no hi ha vida plena, però en canvi, diguem-ho en majúscules, com és la vida d'un músic sol.
Misèria, companyia. Misèria i companyia. Hem tingut la pandèmia que el senyor Uribe aquell, que jo quasi volíem fotre un petardo al cul que sortís a l'espai i que explotés allà, que ens van a dar ajudes, però aviam, condicions per donar-nos ajudes. Tenien que haver facturat en blanc a l'any anterior com mínim 7 bolos. Tu saps el que és difícil que és facturar un bolo avui en dia? A menys que vagis a tocar en un hotel. El difícil que és tu que tu tinguis uns autònoms en marxa quan a millor només tens 3 bolos en blanc a l'any. Bueno, doncs la majoria, i no sols de músics i actors, als actors els hi passa el mateix, ¿vale?
Sí, sí.
Que millor viuen en posició de fer obres itinerants o de fer passacarrers. Els músics hem estat els oblidats. Però, clar, allà ens oblidem que quan estava al confinament sortien a tocar els balcons i sortien allà a animar els veïns i que jo i per internet que gravàvem coses a casa. Nosaltres ho hem fet poc, perquè jo li vaig dir al Xalí, no vull fer-ho massa perquè tampoc estem regalant massa, ¿vale? I dius, bueno, va, estem aquí a casa, els dos, avorrits, però bueno, nosaltres crec que vam pujar tres temes només amb aquests mesos de confinament. Però és allò, hem regalat la nostra música, hem regalat la nostra feina, i després venen els bolos, la gent. Jo ara estic desesperada buscant bolos. Oh, tothom diu el mateix. Oh, a veure com va, com a la Setmana Santa. Però aviam, però si t'ofereixes alguna cosa més, doncs igual te vindrà més gent. Hi ha gent que s'ha arriesgat i hi ha gent que està funcionant. El bestiari que porta l'associació KGB a Torredembarra, que cada divendres fot una actuació, són bolos concerts en petit format, vale? Que la gent està molt acostumada, però que sí que vas amb un com es diu això? Una taquilla inversa, la gent va, dona un cèntim, però la gent s'està acostumant a fer això. I et surten a compte, i és petitet, amb gent molt, molt entregada a disfrutar de lo que fan els músics, pues, sembla una iniciativa perfecta. Ara, el que no em sembla perfecte és que en un moment així que estem, que ni ajuntaments, ni empresaris, ni ningú faci cap obertura de dir, bueno, va, aquest any, en comptes de fer una festa major, de que nos vamos a gastar 20 y tantos mil euros en traer a las ocas grasas o a las ocas primas, ¿vale? Pues feu un festival que cada setmana tingui un grup. Jo vaig proposar això al patronat de turisme del Baix Gaià.
I què van dir?
De fer un festival. Sí, abans de la pandèmia m'ho van aprovar, els hi va agradar, però no s'ha volgut parlar. Però jo, la proposta que vaig fer és agafar els 12 municipis del Baix Gaià. La proposta la vaig fer després de la verbena fins a la diada, ¿vale? Cada divendres, no agafar un dissabte, perquè igual els dissabtes sí que podem tenir bolos, cada divendres agafar, som 12 municipis, 12 grups, ¿vale? Doncs cada setmana aquest grup tocaria en un dels pobles, gent de diferent, jo ja vaig dir, jo programaré gent diferent, no grups de heavies, no, coses de la gent pugui estar tranquil·la, sentada, pues un dia un flamenco, un dia un jazz, un dia un cantautor, bueno, música de tranquis, ¿vale? Que cada municipi tingui cada setmana el seu grupet, i que el grupet cada setmana toca en un poble diferent durant tot un estiu.
Anien rodant tots els grups per tots els pobles.
Claro, tu no tens que moure't per anar a veure la Torredembarra. No. A més, si vols veure, si segueixes el grup i vols anar a tot arreu, doncs vas. Però tu no t'has de moure del teu poble, ens movem nosaltres. La proposta que jo vaig fer va ser formacions de 4 per donar... Pues mira si hi ha músics. 12 grups, 4 músics per grup, amb un preu bastant bé, perquè evidentment tu ja comptes que tens tots aquests divendres de l'estiu coberts, llavors pots fer un preu més coherent. Jo vaig fer la proposta just abans de la pandèmia i em van dir que sí, que els agradava molt, però va venir la pandèmia, s'ha acabat. Pues és reactivar això. Bueno, pues en comptes de gastar tanta millonada con la fiesta del verano i la fiesta de l'invierno i no sé què, pues guardeu una miqueta de pressupost o parleu amb el Consell Comarcal o amb turisme, on que sigui, i fer una partideta que cada setmana tinguem i donem de menjar als músics que vivim aquí, per exemple. És una proposta que jo vaig fer fa molt temps, perquè la crisi, el problema no és la pandèmia. Nosaltres ja veníem contagiats de la misèria.
Ja veniu de crisis.
Clar, nosaltres ja veníem contagiats de la misèria. Ja la nostra situació és crítica perquè...
D'abans de la crisi.
Clar, sí. És crítica perquè no s'ha incentivat la cultura, no s'ha incentivat el músic de proximitat. Sempre estem parlant, pues, això, de los mediàticos. Però els mediàticos són 4. I aquests 4 s'han de fer tot. És com tot. La tele sale uno haciendo una obra de teatro o una sèrie de telenovela. I ja té que sortir a tot arreu, que no hi ha més gent per fer les coses. Pues vivim en un país que és així, que és cria fama i aixeta a dormir. I el resto, jo conec quantitat d'artistes, quantitat de músics, quantitat de teatreros, quantitat de pallars, quantitat de gent que val molt, però no sempre ve els 4 de sempre. I ahí està, aquest és el problema. porque tanta Rosalía, oye, pues me hubiera hecho un disco a la Rosalía, pues muy bien, que le vaya muy bien. Pero tenen que estar tot el món parlant de la Rosalía com si fos Frank Sinatra? Pues no, la veritat.
Molt bé, ens queda només el qüestionari breu, que tinc unes quantes preguntes que he apuntat.
Doncs ja saps.
Oi, que mira.
Barcelona o la Pobla?
Per viure o per treballar?
Per viure.
Per viure a la Pobla, jo.
I per treballar?
Per treballar a Barcelona.
Molt bé. Vinil o Spotify?
Vinil.
Ada Colau o Ada Colau? És a dir, l'Ada Colau activista o l'Ada Colau alcaldessa?
Ninguna ja. Ningú... No, perquè l'he vist allà autor per tot arreu i ja ninguna. Per mi, quan més lejos esté, mejor. Està en Barcelona, ja no la veo.
Vinga, i dos de música. Rosalía o Núria Feliu?
Jo, Núria Feliu, sempre.
I l'Alaska o Orquestra Mondragón?
Orquestra Mondragón, l'Alaska tampoc m'interessa. I l'he conegut, en la seva època, però no m'interessa per res. Aquest pallassa, és una pallassa, ha sigut sempre.
Per tant, millor burrutxaga, millor,
sempre.
Eh? Que
home,
sí.
Home, i tant. Molt, si tu l'home.
Passen i vean.
Les prefiere gordes.
Ens acomiadem amb Orquestra Mondragón?
Les prefiere gordes i tot. No, no, a més jo el conec i és molt autèntic, el burrutxaga.
Doncs, Sol, un plaer haver-te tingut aquí, com sempre, tan clara, tan directa. Tan sol, bé.
Saps el que passa? Que ha arribat a una edat que ja m'és igual, no? Ja, una ja té canes...
Bueno, jo sempre t'he conegut així, sí, directa, bueno, clara...
Però una té una edat, ja.
Suposo que a l'orquestra Alpe no era d'aquesta
bueno,
manera.
Tenia 15 anys, era una nena, bona. Ara ja m'és igual, perquè ningú... Per dir les coses clares, ningú... Bueno, no sé, ningú em farà mal. Sí, l'última vegada que... Una de les últimes vegades que vaig estar aquí que vam parlar de la PA i no sé què, em van denunciar i al final qui va perdre va ser la denunciadora. O sigui que, uh-huh. Jo quan dic les coses no les dic per dir-les. Uh-huh. Però que, bueno, com el Jon que ho sap, que jo soc una buscadora de bolos, sempre m'ho diu, com tu tens l'antena, que estoy en abierto ya, ¿eh?
Me has tret de la boca, ¿eh?
Estoy en libre, ¿eh? Eso como los taxis, ya tengo el libre y necesito feina, ¿eh?
Des de la jungla de la Torre, Jordi, fem una crida. La Sol Baker busca bolos.
Parla amb el Tarzán o algo, si es fa una festa con la gent o algún bateig o algo.
L'únic que ens queda, sí? A banda de fer una crida, que contrari que aquest artista que tenim... que ja estem fora de la pandèmia gairebé, i aposteu pels músics de proximitat, que ens omplim la boca de producte a quilòmetre zero i tal, i sí. Aquest és un producte a quilòmetre zero de qualitat.
Ja que estem aquí, ja sé que falten encara uns... L'únic bolo que tinc, ara t'he de dir-ho, no? Precisament és a l'associació KGB de la Torre d'Embarra, perquè el juny es passaran als concerts els dijous. ¿Vale? Perquè sí, com en veran... No
és a la Casa Àustria, que està al carrer
Carnisseria, número 3. ¿Vale? El dia 9, que és dijous, 9 de juny.
De
¿vale?
Juny.
O sigui, ja serà ja a punt de llegar al veran.
Perfecte. Final I només ens queda saber...
L'animal que és Sol Baker. En aquesta jungla de la Torre d'Embarra...
Jo
sóc
tigre.
Jo
és que anava a dir tigresa, eh?
És que sóc tigresa de l'horoscopo chino... Jo soc tigre, jo soc felina.
Tigresa. Tenim una lleona i tenim una tigresa.
Jo soc tigresa, sí.
Bueno, ja tenim la parella, no?
Tenim la parella.
Bueno, los leones son un poco mal. Los tigres malen más.
Bueno, no sí. Tenim temps per res més, ja.
Som felinos, vale.
Ens quedem amb això.
Vale.
Vinga, fins la pròxima, Sol. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
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 La jungla de la Torre, el primer podcast del Torre d'Embarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.